agrari, del Delta de Llobregat, de l'ampliació de l'aeroport i de molts altres temes. Comencem!
Quin percentatge és el que no es conrea, que has comentat?
És que va variant d'any a any. Quan ho hem mirat, hi ha hagut... quan hem fet, tampoc n'hi ha estadístiques oficials, eh?
Ja, ja.
Però hi ha sectors, sobretot a la zona de Gavà, especialment, en Castelldefels ja no queda res, pràcticament, de parc agrari. Acaba una part... està molt malament, està molt deixat. Viladecans i el Prat és una conrea més. Però vaja, jo diria que entre el 10 i el 30% de les terres agrícoles, la major part de l'any, no es conrea. És veritat que això és variable.
Ja, ja. No, Francisco, no sé si vols comentar...
Bueno, no sé si en clau d'oferir alternatives, una de les poques que veiem és la construcció de sistemes de producció, distribució i consum que no passin pel mercat lliure globalitzat. Construir aliances entre productors i consumidors en un marc d'economia social i solidària que permetin abaratir o fer accessibles productes agroecològics a una majoria de població, que no converteixin els productes agroecològics en un luxe i que alhora permetin als agricultors desenvolupar el seu treball en condicions dignes. Això és molt complicat, però hi ha molta gent, o molta o poca, no sé, però hi ha gent que estem treballant en aquesta línia. I em sembla que és una de les poques maneres. No sé si Jaume té cap altra, però tot el que sigui competir en el marc de l'agroindústria capitalista aboca un carreró sense sortida, perquè comporta monocultiu, comporta afegir productes, insums que malmeten el sol, l'aigua i l'aire, i també comporta l'explotació de les persones que treballen al camp. Vull dir que al final surten guanyant uns molts pocs de tot això. Llavors, és que l'única via que trobem ara mateix és aquesta. I això també val a dir que és una cosa que l'Estat, que les administracions públiques també poden recolzar a través de les seves polítiques. El que passa és que, bueno, ja sabem com funciona la cosa, no? Però es podria fer des de la política pública, es podria recolzar amb més força aquesta mena d'iniciatives, perquè són la supervivència del parc agrari i del planeta en l'escala més gran.
Sí, jo diria que hi ha com tot diferents nivells d'intervenció, no? Pensem que el tema Mercosur, no? Que les darreres setmanes els pagesos, de forma molt, crec que molt valenta, han posat sobre la taula, no? És un tractat que es coneix com de cotxes per intercanvi de cotxes per carn. És a dir, estem afavorint que els alemanys, sobretot d'indústria automobilística alemanya, vengui cotxes a Sud-amèrica a canvi d'importar carn, soja i altres productes agrícoles barats del sud, no? Doncs aquesta reivindicació de la pagesia, que té tot el sentit del món i que recolzem plenament, és veritat que es pren a Europa, però qui vota a Europa? Qui decideix a Europa? Doncs mireu, un dels governs més entusiastes amb aquest acord del Mercosur és el govern espanyol, de Pedro Sánchez, que en altres coses està fent bones polítiques i jo en altres coses el defensaré si cal, però amb aquest tema ha estat un dels més intransigents de no voler escoltar la pagesia i les conseqüències d'aquest tipus de tractats de lliure comerç, diuen que enfonsa una part de la nostra economia i les condemna, com estem dient, no? Per tant, jo crec que si hi hagués hagut una gran pressió als carrers, encara estaríem a temps per forçar el govern socialista a Catalunya, però també a nivell de l'Estat, a que voti en contra d'aquest tractat, segurament no s'aprovaria el tractat de Mercosur. Per tant, no està tan lluny la decisió, no està tan lluny. Hem fet vagues generals, hem fet protestes per la Renfe, per les rodalies, en fi, crec que hi ha fórmules de canviar les decisions polítiques de més amunt. Més enllà d'això, com deia el Francisco, també és veritat que les administracions, la Generalitat o els ajuntaments, tenen un paper. Apostar per més centres comercials, més grans superfícies, o apostar pels mercats municipals i els mercats de pagès són polítiques diferents. En un cas, apostes per un model agroindustrial centralitzat i en mans de poques mans, un oligopoli de les 4 o 5 grans cadenes comercials de distribució, no?, de supermercats, que al final concentren el poder, concentren els diners i esclavitzen d'alguna forma els pagesos perquè els dicten els preus. És una dictadura del capital. Si en canvi s'aposta per el petit comerç local, pel mercat municipal, per les mercats de pagès, i es posen facilitats, posen a nivell fiscal, per les botigues de barri, doncs això distribueix el poder, facilita l'accés de les persones, li treu la capacitat de dictar preus a les grans cadenes i beneficia directament els pagesos o els petits productors. Per tant, també les administracions locals tenen un paper important. I per últim, evidentment, cada persona, nosaltres som consumidors, totes, perquè mengem cada dia. I per tant, també podem triar.
El paper del consumidor.
També. No, jo soc contrari a carregar tota la responsabilitat a les esquenes de la ciutadania, perquè evidentment tenim l'oferta que tenim i no l'hem decidit nosaltres. Però si quan has de comprar un bitllet de nevera, agafes el cotxe, te'n vas al... no diré cap cadena de supermercats, però vas a un súper gran i compres tot allà, estàs afavorint realment aquell monopoli. Si en canvi te'n vas a comprar la fruita i la verdura a la botiga del barri o directament al pagès o a la pagesa, si te'n vas a comprar doncs, els cereals, els llegums i les conserves al petit supermercat o la petita botiga Granel, que segur que tens al teu barri també, etcètera, i quan tries un producte de proximitat perquè mires l'etiqueta i preguntes d'on ve cada producte, tu estàs beneficiant a l'economia de totes, l'economia que està distribuïda en moltes mans i que, per tant, millora la societat, i al mateix temps estàs tenint un impacte positiu a nivell ambiental perquè no estem jugant a importar productes a l'altra punta del món. I el tema dels pinsos, per exemple, pel model agroindustrial de macrogranges, és un dels impactes més bèsties a nivell mundial de desforestació en forma d'importació d'aigua de subglobal també, perquè estem destruint la selva, estem conreant monocultius allà per alimentar els porcs, les gallines i les vaques d'aquí, i això és totalment insostenible. Per tant, triar bé, triar una alimentació vegetal, sobretot de proximitat i ecològica. O sigui, tenim a les nostres mans petites dosis de solució i les hem d'aplicar.
Sí, jo crec que sí. O sigui, és tan fàcil com, bueno, tan fàcil o tan difícil com intentar comprar productes de temporada també, que no té cap sentit a l'estiu comprar taronges de Sud-àfrica. Per això, Francisco, no sé si el relat cultural aquest també l'hem de treballar o tampoc hem de posar tota la càrrega a l'esquena, com comentava Jaume, del consumidor, no? Però també tenim un paper i podem decidir.
Sí, no, totalment. Sí, és, també aquí hi ha un factor cultural, no? I, per exemple, una de les coses que nosaltres posem en pràctica també és com apel·lar a la memòria de les generacions més grans, no? que sí que han viscut en un món en el que només podies menjar de temporada. Però sí, també totalment d'acord en que no és efectiu, almenys si més no és efectiu carregar la responsabilitat o la possibilitat d'una solució en decisions individuals de consum. Això no és, de fet, això crec que és una cosa que utilitza el capitalisme per fer greenwashing. No, cal construir estructures econòmiques i espais socials i culturals on el que es posi en valor sigui la reproducció de la vida, la cura i la reproducció de la vida, que passa per consumir aliments d'una altra manera, consumir i produir aliments d'una altra manera. Llavors, bueno, doncs sí. I és, també és clar, és que en realitat una bona part de tot el sistema d'explotació i d'acumulació de capital es fonamenta en la producció d'aliments barats. Llavors això és una cosa que és tan estructural que serà molt difícil canviar, però hem d'assajar fórmules. El que no pot ser és el que deia abans, no? que els productes agroecològics siguin un luxe per a les classes que tenen poder adquisitiu, sí. Que no necessàriament ha de ser així.
Sí. I continuem parlant de territori. Bueno, la nostra comarca, bueno, es poden considerar com perifèries urbanes, com zones de sacrifici de la metròpoli de Barcelona. Això no sé si ho he escrit de, ho he llegit de Jaume d'algun article, però bueno, pràcticament la nostra perifèria, bueno, jo soc d'Esplugues, vis a Hospitalet, som perifèria urbana.
Sí, totalment. Aviam, el capitalisme avui en dia es basa en grans motors econòmics que són grans, són forats negres d'absorbir recursos per concentrar el poder i els diners en poques mans. Bàsicament és un model de monopoli, no? O d'oligopoli. Aleshores, a Barcelona ha triomfat el turisme. El turisme és el gran motor de l'economia que no deixa ser també una indústria extractiva. I això vol dir que atrau turistes d'on sigui, paga salaris als treballadors del sector turístic en general dolents o molt dolents i enriqueix en unes poques mans. I un dels efectes col·laterals d'aquest model econòmic és que s'expulsa la població de les zones turístiques. I sabem que està passant al preu de l'habitatge, no? El negoci immobiliari és un dels negocis més rendibles, per dir-ho d'alguna forma, pels inversors. Si sumes la pressió del turisme, els pisos turístics, més la inversió immobiliària que està comprant i acaparant pisos per disparar els preus dels lloguers i de compra-venda, té una expulsió de ciutadania. On s'ha de buscar la ciutadania a la vida? Doncs a llocs així una mica més barats. Aquestes perifèries urbanes, el Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès també, que cada cop són més ciutat central perquè estan disparats els preus quasi al mateix nivell que Barcelona, són les que acumulen els impactes d'aquest model que expulsa la ciutadania per afavorir, doncs, això, una ciutat feta pel turisme. Al Baix Llobregat hem perdut ja, vegem el Delta, el Llobregat, hem perdut ja el 60% del territori sota el ciment, en forma d'urbanització per fer barris, per fer polígons industrials o per fer macroinfraestructures, el port, l'aeroport, les vies d'AVE, les autopistes, les autovies, etc. I només es queda aquest 40% del territori. Doncs no és suficient amb això que volen seguir destruint amb una nova ampliació de l'aeroport, no es falten encara més terrenys, amb una nova ciutat aeroportuària, amb uns nous macroaccessos, que és una autopista que aniria directament fins al port per treure les mercaderies per terra i no per tren. O sigui, més autopistes per travessar el nostre territori. I per tant, efectivament, és una zona que estem sacrificant el territori mateix, la terra fèrtil, els espais naturals, aquells espais que ens donen vida, que ens donen aire net, que ens donen aigua neta, que ens donen aquesta reserva d'aigua que hi ha sota el Delta Llobregat, aigua dolça per les èpoques de sequera, que la necessitem com a garantia per tenir aigua potable. Això ho estem sacrificant, però també estem sacrificant persones. En el sentit que es posa aquesta mà d'obra barata, tota la immigració que ha arribat als últims anys, bàsicament està treballant amb aquests sectors precaritzats, al servei d'aquestes grans empreses i grans negocis que exploten el territori i les persones per acumular capital i riquesa en poques mans. Per tant, sí, som territori de sacrifici i sempre dic que al Baix Llobregat només ens falta una nuclear per tallar-ho tot. Perquè tenim port, tenim aeroport, tenim autopistes, tenim uns polígons industrials bestials, tenim tot excepte nuclear. Només ens falta baixar, no? Però és veritat que Terres de l'Ebre també és un territori molt de sacrifici, no? I té tota la producció energètica a Catalunya, està ja concentrada. Però aquí tenim pràcticament tot. I la veritat és que jo diria que una frase que ha fet fortuna, que no es poden permetre perdre ni un pam més de terra i que l'hem de conservar no només per les valors ambientals i naturals que són fonamentals, sinó per la pròpia qualitat de vida. No volem ni més densitat, ni més cotxes, ni més autopistes, ni més avions, ni més turistes. En tenim de sobres i tenim masses.
Però la idea és que l'aeroport arribi als 10 milions de visitants.
No, l'aeroport està ara en 55 milions a l'any i es vol arribar a 80 milions de passatgers a l'any amb la nova ampliació, la nova terminal satèl·lit i els nous accessos que es volen fer. Sí, es vol arribar fins als 80-90 milions a l'any, una barbaritat.
I des del punt de vista, Francisco, des del punt de vista cultural, clar, aquí hi ha un tema que tothom fent turisme. Ens agrada viatjar. Bueno, quasi tothom. Clar, la idea de que és necessària l'ampliació de l'aeroport per millorar pues, el, pues, això, per tenir més vols, per tenir, poder viatjar més, clar, això també és un relat cultural que també s'ha de lluitar. El tema del turisme.
Sí, sí, sí. Sí. Bueno, és que aquest dilema és com clàssic, no? De l'ecologia política. Sempre com el ganxo és la creació de llocs de treball i la generació d'economia. I davant d'aquest argument, doncs la ciutadania moltes vegades el comprem o el compra i fa aquest sacrifici, no? del territori. De nou es tracta de convèncer de que les externalitats negatives que comporta, que perfectament ha descrit el Jaume, que comporten aquestes operacions macroeconòmiques, són més perjudicials que el benefici, suposat benefici que provoquen, perquè en realitat aquest benefici, com també ha explicat el Jaume, en realitat ve en forma d'explotació laboral, d'expulsió de les ciutats, de precarització de les vides en general. Llavors, de nou és una qüestió de construir un imaginari i un relat alternatiu. Per nosaltres, les perifèries urbanes són un territori clau, perquè en realitat és on es concentra la majoria de la població i la que d'alguna manera és més dependent de tot aquest sistema productiu. És la gent més vulnerabilitzada. Llavors, aquí de nou el construir espais d'agència política, no? On la gent es reconegui com a subjectes que poden tenir una incidència sobre la realitat i no només estar subjectes a el que els poders estableixen, és fonamental i passa per construir espais de sociabilitat on introduir discursos i pensaments com el que estem compartint. També saber veure quines són les formes de resistència que la gent també posa en pràctica, perquè les persones no som totalment passives davant de tot això, no? I també hi ha formes de resistència i d'organització en els barris i en els carrers. Llavors és organitzar tot això i construir un relat alternatiu per no comprar aquest relat de no, és que és molt bo que l'aeroport tingui 80 milions de visitants d'any perquè generarà economia que et revertirà a tu. No et reverteix a tu de cap manera, i és més, té tota aquesta sèrie d'externalitats negatives, entre altres la destrucció del medi ambient, que és la destrucció de la vida, que és també la teva vida.
Sí, sí, sí.
És que insistir en això és l'única via, però ni els mitjans ni el sistema de representació política molt sovint estan per la labor. Llavors ho hem de construir des de la base, organitzar-nos des de la base, no sé.
Sí, sí. Bueno, aquest programa, aquest podcast, aquesta és la idea,
sí,
donar veu.
Coses com aquesta.
Coses petites, són molt petites, que no cobrem, o sigui, això és per voluntat. I creiem que és l'única... Sí? Digues, Jaume.
En relació al tema del turisme, que és veritat que al final totes estem exposades una mica a les modes i als discursos que es venen, no? A les xarxes socials i de més, no? I estem inundades d'imatges idíl·liques, de paradisos on en teoria fàcilment pots arribar, no? Gràcies als vols barats i de més, no? A les companyies low cost. En realitat, un 30% de la població no es pot permetre fer vacances, perquè no arriba a final de mes. Mm. Per tant, no és cert que tothom agafi l'avió i estigui desitjant tal, no? Aquest tipus de moment de vacances, perquè hi ha gent que té prou feina amb arribar a final de mes i menjar o donar menjar als seus fills i filles, per començar. I després, fixeu-vos quina contradicció, que a base d'aquestes imatges idealitzades i sempre retocades d'anar a visitar llocs per agafar un vol barat, i és cert que avui en dia, si mires a companyies aèries de low cost, pots agafar un vol per 100 euros i anar-te'n a Londres, o anar-te'n a Estocolm, o anar-te'n a on vulguis, a Europa, i passar un cap de setmana, i per entrar-hi amb pocs diners pots anar, visitar i tornar. Però quin sentit té anar-te'n, agafar un vol i anar-te'n a Escòcia, anar-te'n a Edimburg, a veure un castell espectacular, contaminant i generant uns impactes brutals, quan molta gent no coneix Cardona, per exemple, que està aquí al costat i que té un castell impressionant, sí, i amb una història al·lucinant. O sigui, com podem, fins a quin punt estem desarrelats, ja que parlàvem de territori i d'arrelament, que podem conèixer les capitals europees i alguns llocs importants a nivell europeu, però no coneixem les meravelles que tenim al costat de casa. Aleshores, ens han venut una mica aquest model de turisme d'anar pel món, no? Anar-te a París a comprar amb un avió, vas, passes el dia, compres i tornes. I quin tipus de futur estem construint quan estem patant el clima, estem destruint els territoris per alimentar, sobretot, això, el consumisme, i consumisme també d'experiències, no només hi ha de producció, sinó d'experiències. Jo crec que no hi ha res més autèntic que conèixer el territori on vius, conèixer la gent on vius, conèixer els paisatges d'un país tan divers i tan ric com és Catalunya, com és tota la península ibèrica, que és increïble tot el que tenim aquí, i no cal anar a l'altra punta. I sovint aposto jo per revaloritzar aquest tipus d'experiències viscudes i de vincle amb l'entorn, més que no pas anar-te a posar xinxetes en un mapa per dir que he estat a tots aquests llocs d'Europa del món.
Sí, sí, és que la península no te l'acabes. Bueno, i al nostre país també, però aquest sí que jo crec que és un relat que estem perdent. O sigui, el tema de passar un cap de setmana a fer una foto per l'Instagram i tornar...
Mm-hmm. O sigui, bueno, sí, és terrible. Sí.
M'agradaria parlar una mica, estem en temps d'inundacions, de pluies a tota la península, i el nostre territori és una zona inundable, tota la part del delta, que exactament no sé quin percentatge està en zona inundable, i probablement passarà alguna cosa, no? Si tenim aquestes danes o aquestes pluies aquí al nostre territori, això està en compte des del punt de vista polític, tot el que s'ha construït o que es vol construir?
Mireu, a la temporal Glòria, sí, el 2020, de gener de 2020, just abans de la Covid, van gaure uns 200-250 litres per metre quadrat en 24 hores al delta del Llobregat, 24-36 hores, i va quedar mig delta inundat. A nivell de ciutats no va afectar massa, però va ser 200 litres. La dana catastròfica de València de l'octubre del 24 van veure uns 400-450 litres a la capçalera del barranc del Pollo i moltes hores al País Valencià, amb les conseqüències de les catastròfiques que coneixem. Si en 200 litres ja estàvem mig inundats, imagineu-vos si aquella pluja de 400 litres cauen a les capçaleres de les rieres del Baix Llobregat, a Castelldefels, Gavà, Sant Boi, Torrelles, etc., o a Collserola, o si cauen els 700 litres que han caigut a Grazalema també en un dia, sí, i mig.
I espero que ens veiem en persona algun dia aquí, us convidem al nostre despatx per gravar en un altre moment, i moltes gràcies.
A vosaltres per l'interès.
Gràcies. Sí.
Gràcies. Una abraçada. Adéu.
Igualment.
Gràcies per escoltar el podcast de La Rajola. Ens pots trobar a les xarxes socials com La Rajola Arquitectura.
Planeta Prat. Held me down, but fins aquí el Planeta Prat d'avui. Us deixem ara amb els serveis informatius del Prat Ràdio. Com sempre, agrair la tasca de col·laboradors i col·laboradores que cada dia fan molt més interessant el Planeta Prat. També del nostre equip, amb Sergio Villar a la part tècnica, Marc Quinto a la producció i Neus Bou a les xarxes socials. I, com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, la Isa Gonzalo Isla. Nosaltres tornem demà. Cuideu-vos!
És la una.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.